bon dia, pare Bernabé Dalmau.
Bon dia a vosaltres.
Bon dia. En aquesta cançó que sortim de fons, en aquest pare nostre cantat... Sí. I sou vos o no?
Sí. I més a més, és el pare nostre que cantem cada matí, eh? O sigui, cada matí a 7:45, que hi ha és la primera pregària que es fa a la Basílica, i s'acaba cantant aquest Pare Nostre a quatre veus, és molt bonic. Sí, sí.
Són els laudes?
Sí, això, és la pregària de laudes. O sigui, al llarg del dia hi ha diversos moments de pregària i n'hi ha, a part la missa, n'hi ha dos d'importants. Un és les laudes al matí i vespres a la tarda.
Perdoni la indiscreció, pare, però quants anys teniu?
Quants anys tinc? Em pregunto per l'edat.
Sí.
Sí, acabo de complir el 75.
75. I quants anys fa que sou al monestir?
Bastants, perquè vaig entrar a 16 anys. O sigui, jo havia estat escolar aquí a Montserrat, tenim... aquest cor de nens, que és molt cèlebre, no?
I tant.
L'Escolania de Montserrat, i és una escola, doncs, que portem nosaltres, i jo havia estat escolar, després l'Escolania no és un seminari menor, sinó que és simplement una escola d'inspiració cristiana, però res més, no? I aleshores, doncs, ja vaig tornar a casa, però ja quan estava acabant el batxillerat, em va semblar que la meva vocació era la de Montserrat i, bueno, vaig parlar amb els monjos corresponents i em van admetre i, doncs, miri, des de l'any 60, finals de l'any 60, que sóc al monestir, per tant, ja he celebrat 50 anys de monjo i ara d'aquí un parell d'anys 50 de sacerdot, de prevere, vull dir que ja sóc dels grandets, però gràcies a Déu encara de salut estic força bé i faig vida absolutament normal de monjo.
Sí, que perquè ens en fem una idea, així com la majoria de gent, la gran majoria de gent, coneixem la vida a la ciutat o la vida no monàstica i mos és difícil, encara que anem a passar uns dies on es retira algun monestir o alguna abadia o amb ermitans, el que sigui, vostè és al revés? Vostè no coneix la vida de ciutat, no el consideréssim?
Home, evidentment, jo porto quasi tota la meva vida al monestir, però Montserrat no és pas un monestir aïllat.
No.
I, per tant, fins i tot diria que allò, l'etiqueta de religiosos actius o religiosos contemplatius, la vida monàstica és un entremig, diguéssim, Vull dir que no som allò de dir monjos de clausura, La qual cosa tampoc no vol dir que puguem i ni sortir del monestir qualsevol moment que ens passi pel cap, sí, sinó que les sortides del monestir, doncs, han de ser raonades i justificades i naturalment d'acord amb el superior de la casa, no?
Pare, mos podria explicar una miqueta com és el dia a dia d'un monjo a Montserrat? A quina hora us lleveu?
Ens llevem a 5:55. Segons com es miri, és molt d'hora.
És molt d'hora.
Però, tenint en compte que podem descansar molt bé i que ja, a la societat, en el món, hi ha moltíssima gent que per raons laborals o el que sigui encara es lleven més d'hora, vull dir que actualment ja diria que llevar-se 5:45 no és un mèrit especial, però després, a 6:00, ja ens trobem tots el primer acte de pregària, que és el que sentiu matines, I que aquesta celebració la fem en el cor superior, o sigui que encara s'ha d'obrir l'església i només resem els monjos. Després d'aquesta pregària, que dura prop de 3/4 d'hora, queda una mitja hora llarga per la pregària personal, lectura de la Bíblia, etc., així cadascú de la manera que vulgui, i a 7:45 ens trobem ja al voltant de l'altar per la pregària de l'Augues. Que aquesta pregària es dona també per internet, vull dir que és una pregària absolutament pública. I aleshores a les 8 ja acabem, anem a esmorzar i cadascú va al seu treball fins ara a les 11 del matí, que és quan tenim la missa. Tenim nosaltres la missa així bastant tard, ja avançat al matí, perquè això permet que els pelegrins hi puguin assistir. I, de fet, la missa avui, per exemple, que és un dia d'hivern, val a dir que avui fa un dia molt esplendorós aquí,
No teniu boira, avui?
Ni boira, ni fred tampoc. En aquest moment tinc el balcó obert, vull dir que perquè hi entra un sol molt bonic d'hivern, Doncs bé, en dies com avui fàcilment tindrem 80 persones a la missa, Ja no cal dir els diumenges i dies de festa que els s'omple tot, no? Però tenim la missa aquesta, que entre setmana, doncs, és bastant curteta, vull dir, en tres quarts fem dignament la missa, cantant i etcètera, i després encara tenim una hora i mitja més de treball fins que anem a dinar a 2:00. Després del dinar encara ens queden gairebé una hora lliure per poder fer migdiada o descansar de la manera que cadascú cregui convenient. A les 3 ens reunim per una pregària breu de començament de la tarda i ja tenim 3 hores llargues fins a la pregària de vespres, que és a 3:45.
Que el migdiada?
La fem després de dinar.
Sí.
I en canvi, el treball de la tarda és el que queda menys partit, perquè al matí, segons com es miri, la missa queda parteix una mica, però vaja, acabant d'esmorzar, vull dir, esmorzant a les 8 del matí fins a les 11, també ja queda una estona per fer les activitats, sí.
Déu-n'hi-do. Digui.
Bueno, encara no hem acabat el dia.
Sí.
Després de la pregària de vespres, que dura mitja hora, tornem a tenir 3/4 d'hora de pregària personal o lectura de la Bíblia o meditació, i a 9:15 sopem. Després de sopar hi ha 3/4 d'hora també de recreació en comú. Tenim una sala d'estar en què, doncs, podem llegir els diaris o jugar al dòmino o el que sigui i parlar sobretot així informalment, i abans d'anar a dormir, doncs, la pregària breu de completes.
I a quina hora?
A 9:50 ja som a l'habitació, per tant, de 9:50 a 6:00 queda un temps força raonable.
Home, sí, les 8 hores que diuen.
Sí, les 8 hores, sí.
Les 8 hores que diuen. Ara, vostè ha dit que tothom descansa molt bé a Montserrat, però això dependrà de cada monjo, no?
No, esclar, no, i després, encara que 9:15 retirem, doncs a vegades és la millor hora per poder telefonar, per trobar la gent, o el que sigui, o una feina que tens així penjada, i difícilment tothom es posa al llit a 9:15, però vaja, malgrat tot, doncs anem fent, sí.
Molt bé. Abans també ha dit que cadascú va al seu treball, això, a les 8 del matí, quin treball?
El treball és variat, perquè hi ha una dimensió de treball que és els serveis de comunitat. Tant els litúrgics i pròpiament religiosos, com pot ser, doncs, celebrar misses pel poble, confessions, conferències, atendre la gent que demana algun consell, alguna orientació. I després hi ha serveis materials, doncs, de funcionament de la casa. Això és una dimensió que tots, una mica també en funció de l'estat de salut i de les capacitats i de l'edat de cadascú, doncs, més o menys d'una manera o altra, tots fem. Aleshores, hi ha treball intel·lectual o treball més manual, o jo diria el que abunda més a Montserrat és un entremig. És a dir, sí que hi ha alguns monjos, molt pocs actualment, que estudien fort, i poden publicar...
Acadèmicament, no?
Sí.
Perquè l'editorial Publicacions Abadia sí. Montserrat té molt de renom i constantment sí, esteu sí. fent publicacions de divulgació, d'investigació...
Sí, 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 sí. Jo mateix, la meva feina principal, bueno, perquè estan, faig moltes, però representa la més significativa, és la revista Documents d'Església, que és una de les publicacions que fem a l'Abadia de Montserrat, que es publiquen cada mes un quadern amb textos del Papa Francesc o de l'Episcopat Mundial o a vegades fins i tot de comunitats de base cristianes, eh? I doncs aquesta és una de les publicacions i jo doncs porto aquesta revista i la faig jo sol. Doncs altres faran també cosa més aviat d'investigació, de publicació, de divulgació. També és important a nosaltres el tema de l'ensenyament, és a dir, els monjos joves o els monjos que comencen la vida monàstica, la seva formació la reben tot aquí a Montserrat. Per tant, això vol dir que els monjos més grans més o menys estem especialitzats en diverses matèries per fer aquest ensenyament, no? Mm-hmm. I després, doncs, molta activitat pastoral, diguéssim, nosaltres no tenim parròquies, no, tenim només el santuari, mm-hmm. però sí que col·laborem amb moltes coses de les parròquies o del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al qual pertanyem nosaltres, no?
Jo tinc una pregunta. Els monjos de Montserrat, com altres abadies, com altres santuaris amb vida monàstica, sempre se'ls ha atorgat doncs, una habilitat pel que fa doncs, sobretot a la producció doncs, de temes alimenticis, no? de menjars, de...
Sí,
de,
sí.
De, o sigui, sempre hi havia com una... I encara ara, si vas a Montserrat,
sí.
Hi ha botigues...
A més a més, hi ha una cosa bastant curiosa. En aquest tipus de comunitats, si són comunitats masculines, licors.
Licors.
Si són femenines, pastes.
Encara feu aromes o no?
No, o sigui, tenim la titularitat de les aromes de Montserrat que es fabriquen a Badalona, a la licoreria de Nis del Mono.
Mira.
Es fabriquen a Badalona juntament amb crema, licor de crema... Oh. O sigui, hi ha dos o tres licorets suplementaris,
Hort en teniu?
Però els aromes és el més típic.
Hort en teniu o no?
Hort en tenim una miqueta i és diguéssim, algú que s'hi dedica una mica és més perquè li agrada fer exercici físic i poder treure algun enciam i menjar-lo, que no pas que, com a explotació. D'altra banda, la geografia de Montserrat, que és tota de roques, no? I els edificis doncs, allà, uns sobre els altres, tampoc no permet extensions agrícoles.
Clar.
Sí que al peu de la muntanya tenim una petita finca rural on hi ha sobretot arbres fruiters, i això ho tenim arrendat, però que ens arriba fruita d'allà, sí, sí.
I l'any 60, quan vos entrareu a dins ja com a monja,
sí.
Això de fer mató, fer formatge, tot això que,
no,
que
fem, no,
ja, ja no,
no,
no es feia. No.
Ja no es feia, no. Tot el que hi podia haver de diguéssim, de manualitats era o ceràmica o impremta. I tant l'una com l'altra aquests darrers anys s'ha anat deixant. El tema impremta és molt clar perquè primer que han evolucionat les tecnologies gràfiques, no? I abans, doncs, quan la comunitat era més nombrosa i portar una impremta era una cosa més artesanal, doncs era un treball molt, molt digne i que es van publicar molts llibres aquí a Montserrat mateix, però s'havia d'anar renovant la maquinària, es necessitava algun tècnic que vingués de fora, i això en un lloc que estem aïllats, diguéssim, de gran ciutat, doncs no era una indústria que anés bé. I precisament el reduir-se també el nombre de monjos de la comunitat va ser un dels primers treballs que es va suprimir per tal de poder-nos dedicar més al treball pastoral i de divulgació intel·lectual que és més propi nostre i que també la gent espera de nosaltres.
Recordem que Montserrat és un centre espiritual de primer ordre, conegut a tot el món. També és un centre turístic de primer ordre,
sí,
ja, doncs, hi va
sí,
gent
sí.
de tot el món cada dia a visitar el santuari.
Sí.
I després és un centre, doncs, de muntanyisme i d'escalada, molt important.
Jo li
volia preguntar, pare, els monges, quan heu sigut més jove, ja no li demano que amb 75 anys pugi fins
sí.
a Sant Jeroni, però
sí.
Els monjos us deveu conèixer bé tots els camins i totes les sengles de Montserrat bé, no?
Sí, bastant. O sigui, quan de joves, jo concretament, jo no he escalat mai, però sí que caminava molt per la muntanya i realment és un pulmó, vull dir, poder tenir aquesta muntanya aquí. Actualment només hi ha un monjo escalador. Sí, ja només en queda un, doncs, que sap escalar.
Però que va amb peus de gat i s'assegura i puja amb corda, tot, eh?
Sí, està ben equipat, vull dir que és... Vaja, no em fa gaire propaganda, però deu fer mig any. Ara no sabria dir el nom del programa, un programa de la TV3, no?, que van fer com un reportatge que bueno, la directora del programa representava que, bueno, visitava diversos llocs i entre ells la muntanya de Montserrat i sortia amb un monjo que aquest sí que aquest va córrer molt, caminar molt, li agrada, i doncs es veia com feien competència de córrer i després també sortia una mica el tema de la muntanya i es veia alguna escena del monjo aquest escalant que vaig pensar, caram, perquè ja també comença a ser grandet, almenys 65 anys segur que els té, però vull dir que... Però bé, sí.
Mira, va, i li proposo fer-li unes preguntes així més breus, més curtes, per saber
sí.
una miqueta coses, curiositats que tots mos preguntem. Per exemple, aquí teniu a l'habitació i teniu televisor?
No. A l'habitació, doncs, ara ja estic assegut, Des d'aquí veig el llit, l'armari, les estanteries de llibres, també no totes, però la meva i moltes altres, hi ha un petit quarto de bany complet, i aleshores, doncs, la taula de treballar, l'ordinador, que és el company de dia, anava a dir de nit i tot.
És una habitació estudi.
Com?
Una habitació estudi, una habitació per dormir i per fer feina, no?
Sí. Això també depèn del tipus de treball de cada monjo. Jo, com que bàsicament treballo amb l'ordinador, sobretot per la revista aquesta que he explicat, però també també escric articles i algun llibre i així, aleshores jo sóc, jo treballo, jo em passo el dia, excepte els actes de comunitat, em passo el dia a l'habitació. Aleshores, no tenim televisor, però, esclar, vull dir, amb internet pots seguir-ho tot, no? I que, per tant,
clar. I
quan hi ha notícies importants, com, no ho sé, ahir l'entrada dels dos diputats nostres a Europa, no?
Ja.
Doncs, esclar, la temptació va... A veure, com amb tot, cal tenir molt seny i les idees molt clares dels deures de cadascú. Per tant, naturalment, un monjo, encara que materialment doncs podria estar en internet tot el dia, no es tracta d'això.
Jo, una pregunta. A l'internet, ara que parlava d'internet, sí. Teniu llibertat, els monjos, de tenir Facebook o Instagram o Twitter, aquestes xarxes socials noves? O hi ha algú que decideix a quines pàgines pot entrar o no? O això depèn de la responsabilitat de cadascú?
Sí, no, això depèn de la responsabilitat de cadascú, i en principi, diguéssim, l'internet doncs serveix per rebre informació i fer funcionar el correu electrònic, no? Però, diguéssim, això d'Instagram, tot això, hi ha algun monjo que sí que hi està una mica ficat, però més aviat tendim a no multiplicar-nos, a no dispersar-nos ni distreure'ns, per dir, no hem dit així en poques paraules, no hem vingut al monestir per fer una vida de solterons, sinó una vida dedicada a Déu i als altres, i per tant... Però jo diria que aquest criteri de discerniment i selecció, al llarg de la història els monjos l'han hagut de fer sempre.
Yeah.
Perquè una cosa típica dels monestirs és la biblioteca. I la biblioteca no solament, encara que l'origen de la paraula vol dir lloc on es guarden volums de la Bíblia, però a les biblioteques hi ha de tot. Per tant, fa 80 anys els monjos de Montserrat també havien de tenir un bon criteri per no passar-se el dia llegint novel·les. O bé, per exemple, la sala de la televisió la tenim oberta, s'hi pot anar sempre que es vulgui, però... hi ha un ús, i a més a més puc certificar que s'hi va relativament poc.
Val.
Té telenotícies, algun programa molt interessant. Bé, i ara, avui dia, això ho tenim, doncs, mira, amb l'internet. En aquest sentit, es procura responsabilitzar molt els monjos, diguéssim, la serietat de l'ús de l'internet, i a Montserrat, precisament, doncs, no hi ha cap limitació, a diferència de monestirs francesos, sobretot, que a la nit tallen internet, etc. No, aquí tot el dia.
Jo li volia preguntar, i el menjar, sí. Teniu... a veure, és com...
El menjar tenim una cuina amb cuiners seglars, o sigui...
Amb cuiners seglars, molt bé. I us fan un menú personalitzat per cada un, depenent doncs, si algú té, no pot menjar sal, si algú té sucre...
No, o sigui, hi ha el menjar comú, que és molt variat i molt dietèticament molt ben...
Pensat.
Molt ben raonat, i molt, molt ben fet, però naturalment sempre el carro de les plates de la comunitat sempre va acompanyada d'alguns plats petits especials, no? Hi ha algun dia que sí, que dius, mira, avui hi ha arròs bullit, arròs blanc, aleshores sí que tothom menja arròs blanc, però qualsevol mica de cosa de seguida ja hi ha
Jo li volia preguntar, segur que, no sé, fan una pel·lícula que molt xula, fa 20 anys, fa 25 anys, quan hi havia aquestes plataformes, quan hi havia internet, i feien aquell dia, feien, no sé, Titanic a la televisió i tots la volíeu mirar. O el Barça, juga el Barça a la final de la Copa d'Europa, en cas que sigueu tots el Barça. Llavors, aquella nit, podeu anar a dormir una miqueta més tard? Ho podeu mirar en directe a la sala comuna o no?
Sí, O sigui, com que la televisió està oberta, naturalment s'hi pot anar. No, per actes d'aquesta mena, no canviem mai els horaris de comunitat, eh? És a dir, sí que la nit de Nadal o la nit de Pasqua, doncs, com que fem la missa de la nit, doncs llevem més tard l'endemà, això sí, però per actes no religiosos, la campana i el timbre sonen al matí, etc. Aleshores, això de que deia de les pel·lícules, durant bastants anys, i va ser una cosa culturalment molt beneficiosa, almenys per la meva generació, és que llogàvem 3 o 4, això quan encara no hi havia vídeos, o tot just començaven, llogàvem 3 o 4 pel·lícules a l'any, assessorats pel germà d'un monjo que era un gran crític cinematogràfic. I aleshores, doncs, aquells dies, a la tarda, fèiem una pel·lícula. Mm. Això es va acabar en part perquè aquest senyor es va fer gran, en part perquè ja hi va haver els vídeos, això es va acabar. No, el que dic que va ser molt beneficiós és perquè aquest senyor no necessàriament triava pel·lícules, diguéssim, taquilleres,
ja,
sinó pel·lícules...
Cinema d'autor, d'art i ensaio.
Sí, això, exactament.
Molt bé.
Per tant, els autors, doncs, no sé, sobretot del realisme italià...
Ja.
Aquestes pel·lícules, o Chaplin, per exemple...
Clar. Jo però, li volia fer una, ara que parlem d'arguments cinematogràfics, li volia preguntar, quants monjos sou ara mateix a la comunitat? Quin número sou?
Jo mai no me'n recordo.
Bueno,
em sabria greu de donar...
Una quarantena, 30, 40.
No, una mica més, jo diria, però em sabria greu que si algun monjo ho escoltés, diguéssim, però què has dit, no?
La meva pregunta
jo diria
és...
que som una cinquantena, 54, 55, això és el que jo diria espontàniament, tenint en compte que, a més de Montserrat, tenim dues cases dependents, o sigui que són petits monestirs, una és a Solsona, a prop, entre Solsona i Cardona, que hi ha un petit santuari que es diu la Mareu del Miracle, que allà hi tenim quatre monjos, que porten el santuari aquell. I després, al sud de França, quasi ja tocant a la frontera, hi ha el Sant Miquel de Cuixà, que és...
Ah, i tant, els Pirineus, allà vora el Canigó.
Els Pirineus, sí, allà al costat del Canigó, Doncs el Sant Miquel de Cuixà, que és un monument romànic molt interessant, allà n'hi tenim dos de monjos,
Molt bé. Jo li volia preguntar, sou com una gran família on hi ha de vegades... Així com una gran família normal, doncs, petites baralles, discussions entre monges, entre monjos,
sí,
vull dir, ara aquells dos no es parlen perquè estan enfadats, això
bueno,
passa?
A veure, sí, ja entenc la pregunta. Com que som persones humanes i malgrat que som monjos perquè hem fet aquesta opció cristiana de vida de monjo, malgrat això, naturalment, hi ha aquestes dificultats. Però això ja es preveu ja des del principi, perquè nosaltres el text de referència, que no vol dir que el seguim al peu de la lletra, però sí que és el text de referència, és el que s'anomena la regla Sant Benet, per això ens diuen monjos benedictins.
Sí,
aleshores, la regla de Sant Benet, doncs hi ha un capítol que parla del superior, de l'abat, i ja diu, l'abat no ha rebut pas monjos perfectes, sinó ànimes febles, i ell s'hi ha de donar. Això ho diu, o bé en altres moments diu, precisament parlant del Pare Nostre, diu que es resi cada dia tres en tres moments el Pare Nostre, diu perquè, com que demanem perdoneu les nostres culpes, diu, de la mateixa manera que demanem això a Déu, els monjos es corregeixin, diu, de les petites, ell usa la paraula espines, que enterboleixen la vida de comunitat. És a dir, que en principi ja se suposarà que la vida de comunitat no serà una vida de pecadors que s'estan fent mal els uns als altres, sinó simplement que la convivència porta... Però, anava a dir, això val per monjos i val per parelles i val per famílies, Vull dir que a tot arreu on hi ha convivència, si no hi ha una petita o gran capacitat de perdó, de generositat, de saber rectificar, d'excusar, de demanar disculpes, el que sigui, la vida no funciona. Almenys jo veig així.
Un oient m'ho pregunta així, una miqueta divertit, sobre el misteri dels túnels que teniu sota Montserrat.
Sí, no,
és veritat que n'hi ha?
No hi ha cap misteri, No hi ha absolutament cap
misteri. On van aquests túnels?
No, és que no n'hi ha de túnels. És a dir, el la roca, el conjunt de la muntanya de Montserrat, té dos o tres avencs.
O sigui que és un mite, això dels túnels.
Això dels túnels és absolutament un mite, Com també tot allò que a vegades es diu si la muntanya té energia, coses d'aquestes. Això no solament no hi creiem, sinó que en vivim absolutament al marge. És a dir, nosaltres la muntanya la cuidem, vaja, hi ha un organisme que depèn de la Generalitat de Catalunya, que és el patronat de la muntanya de Montserrat, precisament perquè l'any passat a Montserrat van venir 2.700.000 persones.
Val, jo aquí li volia preguntar una cosa. A l'abadia, si algú hi va a Montserrat a passar un dia o passar uns quants dies, perquè hi ha la possibilitat d'anar a les cel·les Abat Mercet o a l'hotel Cisneros a passar uns dies i anar a la muntanya i anar al monestir i estar en tranquil·litat, perquè durant el dia hi ha molta gent, però a la nit hi ha tranquil·litat. Valtros, podeu diferenciar-vos, podeu desprendre-vos de tota l'activitat que hi ha al monestir? Valtros, teniu un lloc de tranquil·litat constant?
Sí. O sigui, bàsicament, no? El monestir hi ha silenci,
A veure, encara que fora hi hagi tanta gent caminant i visitant la basílica i el museu...
Però en principi, la gent camina i parla i canta, però fora que, no sé, que hi hagi un dia que hi hagi una coral que canti, o castellers, o el que sigui, la gent parla, però no fa soroll. Vull dir, o sigui, hi ha absolutament, però incomparablement, més silenci que en qualsevol ciutat. A més, per accedir al recinte del monestir, hi ha un quilòmetre i mig abans d'arribar-hi, hi ha aquelles barreres allò del pàrquing, que és clar, això ja filtra molt la gent, és a dir, i l'últim tros encara més, o sigui que de cotxes rarament en sento passar per sota del balcó de la meva habitació. Vull dir que hi ha silenci, i a més de portes endins la nostra vida és molt silenciosa.
Estem parlant amb el pare Bernabé Dalmau, ja acabem, és monjo de Montserrat,
sí,
i volíem saber com era la vida monàstica. Per acabar, imagina't que un seglar, un creient o no creient, visqui la seva vida mundanal a la ciutat i vulgui sentir l'experiència de què és viure en una comunitat monàstica. Això en Montserrat ho oferiu? La gent pot anar a passar uns dies de retir allà amb els monjos, així?
Sí. O sigui, tenim una hostatgeria precisament amb aquesta finalitat. Tampoc molts dies, allò de dies que passaria una setmana o 15 dies, no. Però dos o tres dies així de calma, de silenci, diguéssim, dintre el recinte de Montserrat, el que anomenem l'hostatgeria, que està ja tocant en el monestir, ja és un lloc molt més reservat que no pas el que és l'hotel o la cel·la Sant Mercet, etc. El que sí que hi ha una mica, de distinció entre homes i dones, en el sentit que els homes, si fan aquest dia de silenci, doncs normalment venen a dinar amb els monjos, i en canvi les senyores han de dinar amb un menjador a part. O sigui, sé que hi ha ocasions en què hi ha senyores que dinen amb nosaltres, però aleshores ja és per altres motius. No per els... posem per cas que un monjo doncs canti missa o faci una professió o que sigui de monjo. Aleshores, aquell dia tots els familiars dinen amb els monjos. Però els dies normals en el menjador dels monjos només hi solen haver homes. I en canvi hi ha un petit menjadoret per grups, perquè a vegades hi ha grups de parròquies que venen i ja s'organitzen, i grups d'homes i dones, i aquell és el menjador dels hostes, dels forasters. I aquesta petita distinció, però...
Moltíssimes gràcies, ha estat un autèntic plaer parlar amb vos aquest matí. Hem conegut una miqueta més com és la vida d'un monjo al segle XXI, en aquest cas al monestir de Montserrat.
A mi em queda la recança que em moriré sense haver estat mai a Formentera, però vaja...
Home!
Això
ho podem arreglar, el convidem a venir.
Però és un racó de món una miqueta massa petit, no? Les dues illes de Mallorca i Menorca sí que les conec força. A Eivissa no hi he estat mai, eh?
Doncs Eivissa i Formentera es fa el mateix viatge.
No, ja ho sé. No, a Menorca bastant, perquè hi va haver uns anys que el bisbe era un català, el deia Antoni Deig. I aleshores aquell bisbe ens coneixia molt a nosaltres i vaig anar bastantes vegades a fer conferències i a recessos als capellans. I a Mallorca també per una cosa i una altra, doncs també. Però Formentera queda llunyet. Bueno, en fi.
Molt bé, gràcies.
Que us vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Entesos, bon dia.